Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 10 de gener de 2024. Un dia en el qual hi havia dipositades moltes esperances d'aigua, de pluja i total al Penedès ens hem llevat amb quatre gotes, amb un plogim molt fi. Esperem que s'animi entre avui i demà i que caigui aigua, que fa molta falta. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, que encapçalem aquest equip que us acompanya a partir d'ara i fins a les 12. Un dimecres que, tot esperant l'aigua, la pluja començarà, així que acabi el sumari, amb el de Vinyes i Vins, on avui s'estrena el Víctor Cornejo, divulgador del món del vi i de l'enogastronomia. I començarem parlant de fires i de mostres i de festes del vi. Voltant pel país, de fira en fira i de mostra en mostra, per descobrir la cultura vinícola catalana, ens plantarem a 9:45 i tenim primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al flaix informatiu. Cinc minuts per l'actualitat i tot seguit us parlem del Club Rítmica Olèrdola, que ha complert el seu 20è aniversari. Ens aproparem a aquesta entitat veterana d'Olèrdola amb el seu president, Fran Mendanya, i la coordinadora d'entrenadores, la Marina Cayuela. Aquest diumenge a la tarda comença a Vilafranca la 10a edició del Festival Músic Veu, impulsat per la Fundació PINAE. Són 7 mesos que arrenquen, que comencen a caminar aquest diumenge, 7 mesos de música i d'arts escèniques que avui us volem presentar amb Xavi Freixedes, responsable de Cultura i Patrimoni de la Fundació PINAE. La música d'aquest Músic Veu sonarà a partir de les 10:06 a l'entrevista d'actualitat i a 11:15 de nou cita amb les notícies, amb el que passa a casa, al segon flaix. Aquesta setmana és setmana de retrobades i avui dimecres tornarem a saludar alguns dels integrants de la tertúlia de la gent gran a 11:15 i 5 minuts. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví i volem saber com han estat les seves vacances de Nadal. Un final d'any o un inici d'any serveix, malgrat el tòpic, per fer balanç, per mirar enrere, per presentar projectes. Ho fèiem dilluns amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i avui ho farem amb Vinzeum, a 11:06. Ens acompanyarà el director del museu, Xavi Fornos, i comentarem les xifres de públic d'aquest 2023, així com les primeres activitats d'aquest 2024. A més, comencen amb concert a càrrec de Jazz Club Vilafranca aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum i Miquel Bricoller també hi serà per fer-nos 5 cèntims d'aquesta primera proposta jazzística de l'any. A 11:45, l'última cita amb l'actualitat de casa, amb els municipis de l'Alt i el Baix Penedès, en forma de notícies al flaix. És dimecres i acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes culturals o lúdiques. D'una banda, us avancem ja que aquest diumenge es representarà Projecte Mir a Moja i avui sabrem com es prepara aquesta funció de la mà del seu director, Esteve Maimó. I de l'altra, repassarem les activitats d'aquest mes de gener a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Així anirà aquest dimecres. Benvinguts. Estrenem any i el de vinyes i vins també està d'estrena, perquè el Víctor Cornejo ha agafat el relleu al Xavi Viles i ens acompanyarà al que queda de temporada. Víctor, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Benvingut a bord. El Víctor Cornejo és geògraf, especialitzat en patrimoni i paisatge, i des de fa uns quants anys un apassionat divulgador del món del vi i de l'enogastronomia. Perquè si una qualitat té el Víctor és la passió que hi posa en tot allò que fa i tot allò que explica.
Bueno, gràcies. Gràcies, la veritat és que ho intento. Jo crec que una cosa com el vi dona molt de joc també per ser passional, no? Perquè al final té molt a veure amb les arrels, amb els sentits, no? I dona molt, molt de joc, sí.
I, clar, no és tant de hi entenc o no hi entenc, sinó m'agrada i m'hi llenço i el gaudeixo, no?
Això mateix, i a més cada vi té la seva història, tant la trajectòria del celler, de com està fet aquest vi, no? I tot això, doncs, acompanya el tast sempre. I és una cosa que al final és introduir, diguéssim, el món del vi des d'un altre punt de vista.
Què explicarem aquí cada 15 dies, el de vinyes i vins?
Doncs mira, proposo doncs, també fer diferents temàtiques, no?, que anirem abordant en cadascun dels programes. Hi ha una part que la dedicarem també a revisar una mica l'agenda, també a convidar els protagonistes, no?, també de les diferents fires, mostres que es duen a terme també en el nostre entorn, i després també, evidentment, d'aquell tema doncs, que pugui explicar el millor possible totes aquelles persones que estan al darrere de cadascun dels projectes. Parlarem de vins, parlarem de territoris, parlarem de sensibilitats o donarem un toquet també de sorpresa, deixarem una miqueta després de sorpresa de com podem introduir-nos en el món del vi, en aquest apassionant món del vi. De fet, avui vinc a parlar precisament d'això, de fires i mostres, les festes del vi, perquè cada vegada més ja no és la fira de tal, la mostra tal, sinó que la festa del vi, no? Moltes d'aquestes activitats van adreçades no només a oferir el producte i que puguis tenir contacte amb les persones elaboradores, sinó que també van associades doncs, a tastos, maridatges, tastos i gastronomia, no? Música en directe, no? Cada vegada més hi ha altres fórmules, no?, que al final s'assemblen més a una festa que no pas a una fira.
Per tant, avui voltarem.
Sí, això és el que farem.
Sí,
sí, farem una mica de calendari, fins i tot, no?, i també a través de les temàtiques. Aquestes fires, festes, mostres, doncs totes van al voltant, giren d'un eix temàtic, evidentment és el vi, però hi ha diferents aproximacions, no?, i això fa també que, doncs, que tombem una miqueta també pel territori i fem una mica també per preparar el calendari de l'any, l'agenda anual, no?, de veure a quina estació, no?, anem a on, no? Però igualment, en cada programa anirem també anant concretant, no?, aquelles propostes en el calendari més properes i que, evidentment, doncs, aneu apuntant per poder anar-les a visitar. El món de les fires i mostres, jo crec que és una de les millors maneres d'apropar-se al món del vi, no? Se'n fan gairebé durant tot l'any, en molts punts del territori, cosa que ens obliga a moure'ns, no? Visitar cadascun dels espais, no?, els diferents municipis que els acullen, recórrer els seus paisatges, no? I es fa aquesta incursió, no?, també de patrimoni, de cultura, no?, que jo crec que la fan, doncs, són mostres i fires, doncs, que no van només a partir del vi, sinó a partir també d'aquell entorn que acull la fira, no? Cada vegada hi ha més, de fet, cada any en surt alguna de nova.
Com a bolets, eh?
Sí, la veritat és que sí. Tothom se suma al carro del vi, però jo crec que és perquè s'ha trobat, no?, que és una festa, una mostra, o és una activitat d'èxit allà on va, perquè tothom té la curiositat, no?, i la curiositat de conèixer i d'aprendre. Sobretot això, l'aprenentatge al món del vi, jo crec que és la millor manera d'introduir-se en el món del vi a partir de la fira, perquè tens accés directament al elaborador, vale?, o tens accés directament a aquella persona experta, potser fins i tot de caire comercial, no?, que t'explica la història del celler, t'explica com és aquell vi, no?, i que en la mesura del possible farà doncs, que el gaudeixis al màxim, no? I això jo crec que són coses que són molt positives, no?, en la manera d'apropar-te a la Fira del Vi. N'hi ha d'aquelles que són més íntimes i n'hi ha d'altres doncs, que són més festives, no? En el qual...
Multitudinàries,
no? I en el qual has de moure't, no?, entre la gent, entre la multitud, per tastar un vi, però que sempre hi ha aquesta part, diguéssim, de simpatia i de proximitat, no?, en el moment que t'apropes al taulell. La majoria d'elles, d'aquestes fires, no?, tenen un denominador comú, de vegades el vi o la varietat, no? També moltes s'han especialitzat, sobretot ara que hem vist doncs, que hi ha tantes varietats diferents i tan nostrades, no?, a cada punt del territori, i per tant les fires giren al voltant d'elles, com pot ser, no?, la festa del trepat a Barberà de la Conca, no?, el trepat és aquesta varietat negra que està donant tant que parlar a la Conca de Barberà, o una cosa molt més propera que ja té la seva tradició també, com pot ser el cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia, no?, o sigui, al voltant dels elaboradors d'escumosos dins de la D.O. Cava, i per tant tenen allà tota una mostra, no?, de tots els estils d'escumosos que poden fer dins de la denominació d'origen Cava, i una cosa que gira al voltant d'aquesta varietat. Després altres circumscrivien més amb els vins d'un territori o especialitzades més a la denominació d'origen. Jo crec que totes les denominacions d'origen tenen la seva mostra, la seva fira. Normalment es fa a la capital de la comarca o de l'entorn, diguéssim, de la vegueria, per dir-ho d'alguna manera, i que el que fa és mostrar-nos i ensenyar-nos els millors vins, no?, de la comarca. La més sonada podria ser la Fira de Falset, no?, que són els vins de la comarca del Priorat, no?, que s'engloba doncs, les dues DOs que trobem allà, no?, la denominació d'origen qualificada Priorat i la DO Montsant. O, per exemple, aquí ja introduïm, no?, el terme festa, la festa de la Verema del Bages, no?, a Manresa, el qual doncs, tenim no només a Manresa, sinó que en molts pobles del Bages fa la seva festa a la Verema, diguéssim, en conjunt, no?, i en el qual es fan activitats no només a la capital, sinó també en tota la comarca al voltant del vi. També hi ha la festa del vi de Gandesa, aquesta ja és l'ocasió imperdible per tastar, no?, una de les millors garnatxes de Catalunya, no? Aquí se'ns barrejarien les temàtiques, no?, o sigui, regió i varietat, no? O ja tirant cap a casa, el riu de vins de Sant Pere de Riudebitlles, aquí ja anem fins i tot a afinar molt, no?, perquè es focalitzen els cellers de la vall del Medina Riudebitlles, per tant, diguéssim, cada vegada més específic de quin és l'exemple, no?, i què és el que aporta també cadascuna de les regions, aquestes petites localitats en el vi i en la seva producció. O també el Festival Vívid de l'Empordà, per el Déu Empordà, Figueres, o, evidentment, el Vijàs de Vilafranca, doncs, que seria com el gran aparador de la Déu Penedès, no?, que tenim gran festa, no?, que tenim a la nostra ciutat. També n'hi ha d'altres que es caracteritzen més per la mida dels cellers o fins i tot per les característiques dels cellers o el mètode d'elaboració.
Aquestes potser són les més recents,
sí,
no?
Sí, són aquelles també... Sí, que jo crec que van més en sintonia de que ja deixem, diguéssim, el que és la gran regió, no?, les grans zones vinícoles, i sinó que anem ja més específics al que és com s'elabora aquest vi o un estil de vi, no? Ara no les podem calendaritzar, però han començat a sortir fires de vins ancestrals, per exemple, no?, mostres de vins ancestrals, no?, aquests vins escumosos d'una sola fermentació, que segur tenim alguna ocasió, en sortirà el tema en algun programa, no?, i que ara comencen doncs, a posar-se de moda, per dir-ho d'alguna manera, i que fa doncs, que es creïn aquestes fires i aquestes mostres. Aquí, de propers, tenim el microví de Avinyonet del Penedès, que aquí va respecte a la mida del celler, no? O sigui, microcellers, cellers petits, i a més amb una vocació que no som circumscriu només al Penedès, sinó també a d'altres regions, no? Sempre tenen una DO convidada, no?, que també fa d'un altre país, no?, cosa que també li dona bastant volada. Dins del microví doncs, també tenim la nit dels sumolls, també dins de la fira hi ha una altra fira, no?, hi ha una altra mostra, o la mostra dels vins del massís del Garraf, veieu com, diguéssim, dins la mateixa activitat, dins de la festa del microví, que al final és, no?, acaben sortint aquestes petites temàtiques, no?, que fan doncs, que sigui tot molt més ric i que fins i tot puguis allò apropar-te al Penedès o una mateixa regió per diferents temàtiques, no? O ara, també, en els últims anys, els vins naturals, els vins amb molt poca intervenció, unes noves tècniques, unes tècniques ancestrals recuperades, no?, que ara ara s'estan posant sobre la taula i que van molt amb la tendència actual de fer vins, i tenim dos grans fires, una potser, no es podria dir, entre cometes, més comercial, i una altra, doncs, més punky, no? Com poden ser, no?, el Vella Terra, que es fa la sessió del nord de Barcelona, o el Vins Nus, no?, també a Barcelona, no? Últimament s'havia fet a la sala a Bòstic, no?, a Sant Andreu, però que són aquestes dues fires que també tenen molt de renom perquè tenen una vocació bastant internacional, o sigui, poder tastar vins de totes parts del món, no? Això fa, doncs, que tinguem una representació molt àmplia de fires, des d'aquelles, com deia, no?, aquelles més populars, aquelles, doncs, això, que ens han d'obrir pas entre la multitud, que això ja és cadascun.
En la copa,
això mateix, no?, entre concert i concert, entre sí, mos i també. Mos, no?, o sigui, anar fent, i després d'altres que sí, que són molt més íntimes, no?, que són petites passejades, no?, i que, a més, et donen l'oportunitat de gaudir d'un dia sencer, d'una jornada sencera en un municipi diferent, no?, i tastant tots aquests vins.
Clar, són l'excusa per una escapada de cap de setmana o per passar el dia fora.
És perfecte, és perfecte. I jo crec que és de les coses que també uneixen, perquè al final acabes tastant també la gastronomia local, no?, la gastronomia de cadascuna de les regions. Evidentment, doncs, amplies també el teu coneixement de vi, perquè acabes, doncs, dinant, sopant, no?, amb el vi de la zona, i després, bueno, com us he dit, aquestes mostres i fires, totes estan farcides d'activitats per totes les hores. O sigui que al final sempre és apropar-se, veure l'agenda i veure què és el que més interessa. Això mateix, que acabar, un tast a la llum de la lluna, coses d'aquestes, no? La nit de les garnatxes, per exemple, que es fa a Marçà, no? Són cosetes com molt, molt petites i puntuals, o tast amb llops, que es fa grata a llops, no? Parlant de la fira de Falset, que són coses molt, molt curioses i que, bueno, el que fan és ampliar també el coneixement i l'oportunitat també de tastar coses diferents. Jo crec que podríem parlar de les primeres cites que ens trobem ara. Les més imminents, sí. Ara 2024.
Estrenem l'any, anant
De fira. Anant de fira, això pot ser una bona manera, no? I també una de les més populars i històriques, com és la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Jo crec que tots hem anat en algun moment o altre a la Fira de la Candelera, perquè no és la Fira de Fires, en realitat, no? A més, és la primera de l'any, la gent ho agafa amb ganes, fa fred, això sí, sempre fa molt de fred i s'ha d'anar ben preparat, ben abrigat, però per això mateix jo crec que una Fira de Vi és l'ideal, anar a fer una copeta, anar fent copetes i escalfar, diguéssim, el cos, no?
Pels vols del 2 de febrer, no?
Això mateix, si és el 2-4 de febrer aquest any, Molins de Rei, que acull justament aquesta fira de vins i caves, que és com li diuen, amb més tradició, i que porta més de 44 anys fent-la, i és la que li han donat continuïtat durant tots aquests anys, i és de les primeres que es fa específicament de vins i caves. També és una cosa també a remarcar. Aquí sí, també organitzen tastos, maridatges, presentacions, no? Participants de tota Catalunya, també no és localitzant només en una sola DO, sinó participants de totes les DOs de Catalunya. La majoria són cellers mitjans i petits, i per tant també aquests elaboradors, doncs, esperen, no?, esperen
En candeletes,
anar a la Fira de Molins de Rei, perquè al final és el seu primer aparador de l'any, no?, per poder vendre. A més, és mercat, o sigui, per tant, pots comprar vi allà mateix, el tastes, parles amb l'elaborador o el comercial que estigui allà, i introduir també una manera, doncs, de fer un viatge per Catalunya en un espai, no?, tan xulo com el que munten sempre de la Fira de Candelera. Per tant, diguéssim, com la primera, si ja ho podeu apuntar, el cap de setmana, el 2 o el 4 de febrer, anar a la Candelera, la Fira de Candelera de Molins de Rei. I després, aquest primer trimestre, dos fires comercials. Una fira comercial que ja en els últims anys s'ha convertit de referència. Jo crec que des de que li han canviat el nom, perquè es diu Barcelona Wine Week, no?
Això és
que
havia fashion,
estat clara, més fashion, Vicient, no? Wine Week.
Sí, sí.
A la Fira de Montjuïc de Barcelona, aquest any és el cap de setmana, no és el cap de setmana, és entre setmana, és professional, de 5 a 7 de febrer, però hi participen més de 700 cellers. O sigui,
són 700 tothom aquí.
Hi és tothom, o hi ha de ser tothom almenys, no? 60 denominacions d'origen de l'estat espanyol, no? Són les que participen, i ara tens una representació de com de ric, no? És el patrimoni vinícola de l'estat espanyol, i a més serveix per descobrir, serveix també, doncs, també per afiançar també uns gustos, no? I també veure, doncs, que hi ha molta vida més enllà de les denominacions d'origen que més coneixes, o les que tastes sempre, no? Perquè les tens o per proximitat, o que, bueno, que al final són les que coneixes i tens més, més a prop. És una fira amb una vocació internacional, no? Focalitzat en vi espanyol, no? Per tant, ve molta gent de fora també per fer, diguéssim, aquest comerç, no? I és la primera fira de referència al mercat i comerç del vi.
Abans era Intervin, oi?
Sí, això mateix. I a més era, clar, era com... A veure, no, no. D'acord que ten fira internacional de vins espanyols, no? Però, clar, en el moment que li canvien també el nom i li donen aquest enfocament, no? I enfocament també amb moltes sessions, amb moltes xerrades, no? És molt de, que té a veure també amb les noves tendències, innovació, no? Jo crec que és una cosa que li ha donat, doncs, aquesta volada, i que al final Barcelona, doncs, s'ha convertit també en aquest bon aparador del vi de l'estat espanyol.
I alguna altra idea que vulguis apuntar per aquest primer trimestre?
Mira, primer trimestre hi ha... a més, no és una fira en si, vale? Aquesta, però sí aquest distribuïdor, no? Una distribuïdora amb més reputació de l'estat espanyol, com és Vila Viniteca. Vale. Ells organitzen un doble esdeveniment el 3 i el 4 de març a la Llotja de Mar de Barcelona. És un esdeveniment que el fan, és bianual, però un any el celebren a Barcelona i un any el celebren a Madrid, el Casino de Madrid, que per una banda és el dia 3, vale, el famós concurs de tast per parelles, no? És el més solera per la quantitat del premi, també, no? I també perquè al final posa, diguéssim, en trivial gairebé, no? Els participants, perquè han d'endevinar, no només la varietat, no només l'anyada, sinó més enllà, moltes més coses, no? Has d'entrenar de valent, de veritat, eh? O sigui, és més un espai. I el dia 4 fan el que es diu la música del vi, vale? També a la Llotja, i aquí també, amb aquests vins de referència, els vins dels cellers que han participat en el concurs anterior, no? Tens l'oportunitat de tastar-los, i després també tens tota la resta de vins de la cartera de Vila Viniteca, que tenen els millors vins del món, diguéssim, a la seva distribució. Per tant, un lloc sí que està destinat a professionals, vale? Per això jo crec que està bé fer-se amic d'algú que treballa en el món del vi perquè t'acompanyi de la vareta. Val els seus diners entrar, però és una experiència única per a aquells que tingueu, doncs, una mica més de curiositat per aprofundir i tastar coses, diguéssim, d'una altra òrbita gairebé.
Víctor Cornejo, ens ho passarem molt bé cada 15 dies parlant de vinyes i de vins i de tota aquesta cultura, patrimoni i paisatge que hi ha darrere el món del vi. Benvingut i moltes gràcies per acceptar.
Moltes gràcies i fins la propera.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs de les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès reclama lideratge per dinamitzar la seva economia i ajustar el mercat laboral a les necessitats existents. L'economia de l'Alt Penedès és estable i diversificada, però es troba en una situació d'estancament i manca de dinamisme. El nombre d'empreses i de llocs de treball es manté dins d'aquesta estabilitat, quan, per contra, la comarca ha incrementat la seva població un 43% en les darreres dues dècades. Segons Isidre Also, director de la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquest desequilibri creixent reclama més dinamisme. A més, comenta que el mapa que presenta l'Alt Penedès és el d'una comarca que s'està terciaritzant i que perd centres de cotització en un degoteig lent però constant. Les empreses més grans gaudeixen de bona salut i, en canvi, les empreses petites i el treball autònom pateixen. El president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, i el vicepresident primer i portaveu del govern, Albert Tort, han presentat aquest dimarts el Pla d'Acció Comarcal, que aglutina els 13 àmbits clau de treball de l'ENS i els 10 objectius estratègics de la legislatura 2024-2027. El principal àmbit, segons apuntava el president, és potenciar la transició energètica i el medi ambient. La resta són el desenvolupament econòmic i ocupació, cultura i esports, eficiència, digitalització i transparència, política territorial i mobilitat, promoció turística, joventut, escut i acció social i salut pública, igualtat, gent gran, ensenyament, habitatge i consum. El Pla d'Acció Comarcal serà presentat al Consell d'Alcaldies el 25 de gener i el 8 de febrer es portarà a aprovació del plenari de l'ENS. Durant tota aquesta setmana, fins divendres, queda obert el termini per inscriure's a l'Esquiada Jove 2024, que organitza el Consell Esportiu, amb la participació de serveis joves de diferents municipis de la comarca, incloent el d'Olèrdola. L'esquiada s'ha programat pel proper dilluns, 12 de febrer, aprofitant el festiu escolar de dilluns de Carnaval. I en funció de la millor combinació, segons la participació, el Consell Esportiu ha anunciat que s'aniria a l'estació de la Molina, a Masella o a Port del Comte. El preu és de 50 euros pels joves empadronats al municipi i de 65 pels empadronats a altres municipis. El preu inclou transport, forfet, assegurança, més lloguer de material. Pels esquiadors debutants és obligatori 2 hores de classe amb monitor. Les inscripcions es poden fer telemàticament a la web www.gesp.org/activitats. Ferran López no entrenarà al Calafell la propera temporada. Fi al cicle del tècnic a Calafell, que ha anunciat a través de les xarxes socials que la pròxima temporada ja no serà entrenador de l'equip calafellenc. Així ho ha decidit la directiva presidida per Javi Luna, que li ha comunicat que no renovés el seu contracte que expira a final de la present campanya. El tècnic de 47 anys viu la seva segona etapa al Calafell, el qual va arribar fa 3 estius procedent del Noia, en el qual havia estat un any, després d'arribar procedent precisament del Calafell, el qual ja havia dirigit en el curs 19-20. En total han estat 4 anys en què Ferran López s'ha convertit en l'entrenador de l'època daurada del club, portant el Calafell a la conquesta de la Europe Cup, primer títol europeu del Calafell en la seva història. Ara, fins a final de temporada, buscarà afegir una nova conquesta, posar el fermall final a una història de somni a Calafell que ja té caducitat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15. La primera de les entrevistes de la secció d'entitats d'aquest 2024 la dediquem a un club esportiu que ha celebrat un aniversari rodó, el 20è. És el Club Rítmica Olèrdola. Avui volem conèixer en quin estat arriba l'entitat a aquestes 2 dècades d'història. Així que anem a Canal 20, on ens espera Raimon de Cara. Bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya el president del Club Rítmic Olèrdola, el Fran Mendanya. Què tal? Molt bon dia, Fran.
Hola, bon dia. Què tal?
I la coordinadora de les entrenadores del club, la Marina Cayuela. Què tal? Molt bon dia, Marina.
Hola, gràcies per convidar-nos.
El Rítmic està d'aniversari, 20è aniversari que ha fet de trajectòria al club. Si fem cas de l'elevat seguiment que va tenir el Festival de Nadal, que es va fer abans d'acabar l'any a Sant Miquel d'Olèrdola, hem de dir que el club es troba en un bon estat de salut, en molt bon moment de forma. És així o les aparences enganyen?
No, està realment... vam celebrar l'aniversari, la festa de Nadal, i hi havia molta gent,
sí, va venir
molta gent, unes 200 persones. El club són 50 gimnastes i, bueno, és un nombre... Som un club petit, però, bueno...
Està molt bé,
Estem creixent.
Afortunadament, tant a nivell d'inscripcions com a nivell de resultats, el club cada cop va millor i bueno, ojalà seguim així molts anys més.
Un club peculiar, hem de dir consolidat, perquè 20 anys de trajectòria doncs, ja permeten dir que és un club consolidat, però, vaja, segurament amb algunes febleses o aspectes a resoldre, especialment el principal mal de cap és el lloc d'entrenament.
Sí.
Estaríem d'acord aquí.
Sí, així és.
Sí, de fet, tenim un grup que està... Un grup important, a més, que està entrenant actualment a les cabanyes. És més que res per un tema de les condicions de les instal·lacions que necessitem. Mm-hmm. Les gimnastes sí. Necessiten alçada, sobretot.
Bueno, per les característiques de l'esport en si, necessitem alçada, perquè al final els aparells doncs, es llancen amunt i les nenes necessiten espai. I també espai, pues, bueno, ha de ser gran el lloc perquè quantes més nenes podem reunir en un grup d'entrenament, doncs més òptim per les entrenadores també.
Clar, perquè Olèrdola no té pavelló esportiu, sí que entreneu en alguns casos, en algunes gimnastes al local social Rossell Muntaner, però és més un teatre, una sala polivalent, però no és una instal·lació esportiva.
Exacte, és realment doncs, és un grup reduït que per les seves particularitats sí que poden entrenar allà, però per fer el que és l'esport amb el que és aparells necessitem un altre espai.
Sí, per preparar competicions el local queda petit, el local de Sant Miquel, sí.
I per això les gimnastes que competeixen no estan a Olèrdola, tot i portar el nom del municipi arreu del país.
Exacte. Sí, és una miqueta contradictòria. Mm-hmm. Però sí, les nenes que porten el nom del club a campionats de Catalunya i de més... ja fa anys, de fet, que estan entrenant a les cabanyes i és un grup bastant gran, de fet, és la majoria de les nenes del club.
Hem parlat amb l'Ajuntament aquest any i l'any passat també. A Moja també tenim un grup. A Moja particularment és més alt, però també hi ha el problema que hi ha també està un altre grup de judo, en aquest cas.
Mm-hmm. El local nou?
El local nou. I hi ha un problema de compatibilitats en quant al compartir el que és l'espai amb l'altra gent, no? I nosaltres hem estat disposats diverses vegades pues, inclús a adaptar-nos a horaris i demés, però és difícil.
Mm-hmm. Aquest 2024 es preveu fer el cobriment, cobrir la pista poliesportiva de Moja. És una opció pel club, el trasllat, fer la vostra pràctica allà?
Aviam es valorarà tot, perquè qualsevol cosa doncs, s'ha de valorar, sobretot en la situació en la que ens trobem. Però sí que és veritat que bueno, és un esport amb unes característiques molt concretes i una pista que no tingui parets, diguem, que solament sí. Tingui sostre, al final també ens limita molt, sobretot en els mesos d'hivern. I bueno, les temperatures, i no és el mateix que, per exemple, un esport com podria ser d'equip de bàsquet o alguna cosa així, que està en un constant moviment, bueno, hi ha molta més cardio, potser la temperatura exterior no afecta tant, o estan més acostumats a practicar l'exterior, no?
Inclús si fa alguna cosa de vent pot ser un problema, amb els aparells de cinta, de pilota o...
Sí. O pluja, sí. no es pot... Les moquetes també, vull dir, tot el material que s'utilitza en condicions climatològiques una miqueta més... Bueno, no les més òptimes, doncs, es complica.
Mm-hmm. A més, pensem en això, o sigui, que necessitem moquetes per fer aquest esport. O sigui, les has de guardar en un puesto, no és tan fàcil, necessites, no que estigui cobert, sinó, a més, condicionat per lo que comporta tenir tot per fer l'esport.
Una bona climatització.
La climatització, lloc per guardar els aparells, lloc per muntar i desmuntar el que són les moquetes. Perquè necessitem moquetes per fer aquest esport. No fas al terra directament.
Potser la imatge que tenim de la rítmica és d'esport minoritari, però segurament no correspon la realitat a aquesta percepció, perquè són moltes, en aquest cas hem de parlar majoritàriament en femení, les practicants d'aquest esport.
És un esport, com tu dius, que bueno, per la seva història sempre a nivell olímpic solament competeixen noies, però afortunadament cada vegada hi ha bueno, més participació masculina. De fet, nosaltres hem tingut algun gimnasta i actualment en tenim, i bueno, ens encanta tenir-ne i ojalà en vinguin molts més.
I si sumem els clubs del Penedès, són moltes les persones...
El que hi ha parat, o sigui, aquí a lo que és la zona de Vilafranca hi ha diversos clubs, hi ha només que fan rítmica, o sigui, que és un esport que sembla que sigui minoritari, però déu-n'hi-do la participació que hi ha. O sigui, comparat amb el futbol no es pot comparar, però sí que té una bona participació. I després,
sí,
quan arrel de que vas per competicions i tal, que jo he vist, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I els col·legis pues, també es fa com a preescolar.
Sí. Podríem dir que en tots activitats. Nivells trobes rítmica a Catalunya. Sí.
És un esport exigent. Segurament si ens aturem al detall de cadascuna de les disciplines esportives, tothom de la seva diria que és exigent, però en aquest cas salta a la vista doncs, que sí, que és veritat doncs, que has de ser molt, molt ben dotada físicament, sí. Elàsticament, doncs, has de tenir unes condicions determinades per rendir a un bon nivell, no? I molt especialitzat aquesta disciplina, perquè al final hi ha una selecció. Orienteu a cadascuna de les practicants a un aparell, una modalitat. Com es fa aquesta selecció?
Bueno, això depèn de l'edat de la nena, del nivell en el que competeix. No ho triem les entrenadores, sinó que et ve estipulat ja doncs, per l'organització, que sigui la Federació Catalana o qui sigui que organitza, o l'espanyola en el nivell de, bueno, nivell espanyol. I és això, doncs, depenent de quin nivell estigui la nena, que això sí que és una cosa que tria l'entrenadora, en la majoria dels casos, doncs fa una parella o una altra.
En funció del nivell.
Exacte, a nivell i edat.
Hi ha uns aparells de més complexitat.
Cada any, bueno, no, cada any canvia. Vull dir...
Cada aparell té la seva complexitat. El que sí que la federació, sigui catalana, espanyola, la que sigui, determina per cada nivell quin aparell han de competir.
Exacte.
Llavors aquí les entrenadores on t'avaluen a la nena o el gimnasta en quin nivell posen a cadascú. En funció pues, de les seves actituds i condicions físiques, perquè parlem, tu ho has dit, no?, molt bé, que necessiten és
una base.
Una base i bueno, i una conducta pues, que han de seguir. És un esport pues,
exigent.
O sigui, tots ho són, però aquí...
Jo sempre dic el mateix, tots els esports són exigents i portats a l'alt nivell encara amb més raó, però la rítmica és diferent, és un esport que no hi ha una comparació, per exemple, jo què sé, diuen l'artística i la rítmica és el mateix, bueno, no té res a veure si tu vas a mirar el detall, no? I és això, vull dir, a més treballes amb nenes des d'una edat molt, molt, bueno, des que són molt petites, sobretot les que arriben als nivells pues, més alts, i bueno, és complicat doncs, acabar de bueno, treballar, millorar i treure tot el suc a les nenes sense que elles tampoc es sentin, no? Perquè amb aquestes edats és complicat.
Hi ha una part específica, una part...
Un treball personal, després. També.
Personal, o sigui, es treballa de manera...
I aquesta exigència s'ha d'equilibrar amb el tacte a l'hora de conduir un grup humà o... O la gimnasta, que cadascuna és diferent.
Exacte. Diferents, molt diferents. Hi ha que, bueno, que no els afecta tant potser un mal comentari o una correcció, n'hi ha altres que s'ho prenen molt personal. Bueno, al final això és com tractar amb qualsevol persona, però amb nenes més petites doncs és més complicat, no? Amb adolescents, sobretot, també. S'ha de tenir molt de tacte i vigilar doncs el que es diu i com es diu.
I està tractant molt amb molt adolescents.
Sí.
I és difícil. Ja, bueno... Tractar amb persones sempre és difícil. I després, doncs, bueno...
Amb nenes té part bona i part dolenta, com tot, suposo.
Segurament, doncs, hi ha una part de la coordinació que assumeix la Marina Collela com a coordinadora responsable de les entrenadores, que té a veure també amb aquests continguts no només tècnics de la pròpia gimnàstica, sinó també de relació amb adolescents.
Sí. Bueno, tenim molta sort amb l'equip d'entrenadores que tenim. La veritat, bueno, són noies que totes venen bueno, han sigut gimnastes o encara són gimnastes al club, saben molt bé els valors que inculquem des de ben petites i, per tant, quasi que no se'ls ha de dir res. Elles ja saben, doncs, depenent de l'edat que tenen i el nivell també, doncs, què se'ls pot exigir a les nenes i de quina manera. I a mesura que vas coneixent a les nenes, sobretot, bueno, quan ets al principi, els primers dies, doncs, ningú es coneix i no se sap, però a mesura que van passant els anys, doncs, el tracte amb les nenes és més personal i molt estret al final. És com per nosaltres unes filles. I nosaltres, bueno, intentem ser les seves mares d'alguna manera, segones mares.
I aquí com la cultura del club també és que les entrenadores són gimnastes que havien estat en el club.
Exacte.
Que porten molts anys i això facilita molt també. O sigui, al final no deixa de ser que sí que n'hi ha noves incorporacions, les més petites i tal, però la meva filla, per exemple, bueno, pues, amb la Marina ja fa una pila d'anys.
Igual clar, que... en un principi vam coincidir com a gimnastes, tot i que ens portàvem anys i tal. Però ella ja, com a mínim, ja en tenia vista, sabia que era del club, no? I pues, bueno, al final...
Ja es coneixen, o sigui, ja és un avantatge. Mm. O
sigui... Bé, quantes vegades a la setmana, quants dies a la setmana, entrena una gimnasta?
Home, doncs nosaltres encara, no? No està, o sigui, entrenem no molt, jo diria.
No molt?
No molt. Fem 3 dies a la setmana, 2 hores cada dia, o sigui, 6 hores.
I això no és molt.
No és molt. No és molt.
Jo em vaig quedar parat la primera vegada i... No sé, Carla, tenia...
Era
anava
petita.
Primer, eh? I...
La teva filla?
La meva filla. 6 hores. I, bueno, per començar i tal, però després... És que, clar, si no, després no anirà al ritme, tal. Total, que al final 6 hores a la setmana, i dius.
I però em vaig quedar... I
entrem més hores que el futbol, per sí. exemple, el meu fill. O sigui, sí. Que és el que tornem una mica a l'exigència també que hi ha i tal, no? Si tu vols resultats, perquè no deixa de ser, som un club petit, però també tenim molts bons resultats. Sí. I bueno...
L'exigència posem... que elles mateixes es posen al final. Vull dir que sembla 6 hores, uau, és moltíssim, no? 2 hores la nena queda a fer allà. Venen i se'ls hi passa el temps volant. I a nosaltres, com a entrenadores, és que al revés, ens falta temps. Comences l'entreno i és que has de fer tantes coses que al final dius, ostres, és que necessito una hora més per acabar l'entreno, com m'agradaria.
En època de competicions encara veus que, ostres, falten hores,
A vegades, bueno, també allarguem entrenos o els dissabtes també entrenem pels matins.
S'intenta algun dissabte.
Per preparar també competició.
Per preparar competicions, sí.
I com us arriben les gimnastes al club? Com coneixen l'existència del Rítmica Olèrdola?
Doncs moltes vegades pel boca a boca. Mira, la meva amiga m'ha dit que es vol apuntar o directament t'escriuen. Mm-hmm. Això jo et diria que és el 90% de les nenes. I si no, doncs a vegades per xarxes socials també, a l'Instagram ens segueixen bastant.
Ara, bueno, amb el tema de les xarxes socials doncs, estan fent molta de propaganda, màrqueting, d'intentar doncs, bueno, captar, no? I després doncs, bueno, també s'intenta amb els col·legis, també s'intenta donar el servei, tu dones el servei i comences després, bueno, comences com una pràctica extraescolar i aquelles nenes, pues, algunes, pues, després s'apunten al club.
Sí.
Ja de manera més professional,
per
dir-ho d'alguna manera, no?
Abans hem parlat això del treball amb nenes, amb adolescents, perquè, clar, en competició especialment, més enllà dels 20 i no masses, no hi ha practicants de gimnàstica rítmica a un elevat nivell, no? És així?
Sí, és un esport, bueno, que la majoria de nenes que el practiquen són, bueno, jo dic nenes, però són adolescents, joves, les noies que veiem a la tele, doncs no superen els 20... Bueno, el que més arriba als 30 pocs. Mm. Però al final, perquè és un esport que físicament té unes exigències que una noia de 30 i pico ja no pot... Bueno, no té.
Hi ha la part física, per dir-ho d'alguna manera, i després també hi ha la part que dius, bueno, és un esport que per mala sort, per desgràcia, per lo que sigui, no t'hi guanyes la vida, tampoc.
No.
Això fa molt. O sigui, és una llàstima, però és així, també. O sigui, al final, pues tu, la gimnasta, pues al final arriba una edat que valores, estàs veient també que te fas més gran, no tens les mateixes capacitats que anys enrere i, bueno, pues, es prenen decisions. Al final és una balança que cadascú fa i és així. O sigui, de totes maneres, amb aquesta edat de 20 i pico cap als 30 ja és a nivell molt puntual professionals que s'hi guanyen la vida, però deu ser un grup molt reduït, penso.
Però hi ha la categoria, per exemple, sènior?
Hi ha la categoria sènior, sí.
És una categoria oberta, diguem. Sí que té una edat mínima. Però
són molt jovenetes les que acaben practicant aquesta categoria, formant part d'aquesta categoria.
Sí, mira, de fet, ara sènior seria 2008, si no m'equivoco. I, però clar, una del 2000 com jo, per exemple, podria anar a competir contra les nenes del 2008 també. O sigui, és una categoria que està oberta a, bueno, a, diguem, cap amunt als anys, bueno, quals, tinguis l'edat que tinguis pots competir està, sempre i quan.
Suposo 2000. Que està fet de manera de que, bueno, pues que participi, però és d'una manera més
puntual
i com un hobby, no?
Sí.
Aquestes gimnàsies que encara volen fer, continuar tenint algú de competició.
Parlem dels objectius esportius. S'han aturat, hi ha aquest parèntesi per les vacances de Nadal, però tot just aquest mes doncs, reprenen les competicions a les que hi participeu, les federades.
Així és. Vam tancar l'any 2023 molt contents perquè vam participar al Campionat de Catalunya de, bueno, a nivell català i bueno, vam tenir molts bons resultats. De fet, el conjunt infantil va quedar a tercera de Catalunya. I ara doncs, estem amb la mirada ficada ja pels individuals, que com tu dius, doncs ara comencen les competicions. I de fet aquesta setmana és la primera ja, i res, aviam com van. I a l'abril em sembla que a finals ja comencen les competicions de la federació.
Aquest any han sigut 78 podis, 29 de primers, 23 de segons i 26 de tercers. Un campió de Catalunya, un noi, dos subcampiones i després dos que pugen de nivell de categoria a la Copa Catalana. O sigui, molt bons resultats, estem molt contents. Que, vull dir que som un club petit, però, bueno, però pues donem a conèixer Olèrdola.
Exacte.
Perquè estem allà i...
Sí, estem contents.
I els propòsits de totes aquestes competicions que comencen ara, després a l'abril, quins objectius us heu fixat?
Bueno, jo mai em fixo objectius concrets. Com millor vagi, millor. Al final el que volem és que les nenes ho gaudeixin, que tinguin ganes de seguir l'any que ve i que les competicions vagin al màxim possible, que es pugui reflectir la feina que s'ha fet i els resultats ja vindran després.
És sobretot anar pas a pas i, bueno, que vagi sortint, intentes, clar, sempre el màxim, però sobretot és pas a pas i que les nenes... Sobretot és que les nenes estiguin fent l'esport, que estiguin contentes i a partir d'aquí, doncs... Pues,
tot ve sol,
jo sempre dic. Va arribant tot.
20è aniversari, entre altres coses, un nou logotip. Coincidint, doncs, amb el festival també es va donar a conèixer, va ser l'acte de presentació públic d'aquesta nova imatge del club.
Sí, bueno, el club es va fundar el 2003, el 2023 ha sigut el
20è aniversari.
El 20è aniversari i, bueno, molt contents. I una de les coses que hem fet pues, és una actualització del logotip.
L'essència és la mateixa, al final és gairebé el mateix logotip, l'únic que l'hem actualitzat una mica.
El lema continua també sent el mateix, un club petit amb grans gimnastes.
Però aspireu a ser un club gran, amb grans gimnastes també.
Amb aspiracions de ser gran, sí, sí. Bueno, de fet, per mi és com si fos un gran club, sí, perquè tu veus la capacitat de l'equip tècnic, de la Marina i les entrenadores, bueno, i veus els resultats, que aquí estan. O sigui, no és allò de dir, ostres, sí, no, no, però tu mires aquest any i dius, jolín, pues,
no està
fent les coses bé.
Sí, el més important és que cada any és millor que l'anterior.
Sí que som humils perquè diu, no ens fixem, ojalà, quedarem primers. No, o sigui, anem pas a pas. Però després veus que els resultats hi arriben.
La situació que comentàvem abans de no disposar d'un pavelló en condicions per la pràctica esportiva a Olèrdola, es pot eternitzar? Podeu conviure 20 anys més així?
Si el club segueix creixent com ho fa, no.
Ara mateix, amb les gimnastes que tenim, podem fer, però si anem creixent, evidentment, no dona.
O sigui... O inclús mantenint-nos el número de gimnastes, si la intenció segueix sent competir cada cop a un nivell més alt, se'ns queda petit. O sigui, ara mateix estem portant nenes a Catalunya, però si volem aspirar a un campionat d'Espanya, Bueno, són paraules majors i el lloc potser no acompanya del tot. Hauríem de buscar alternatives, sí.
Ho anirem seguint. Ah, més enllà del logotip, hi ha alguna activitat més per commemorar els 20 anys? S'ha fet o es farà?
Bueno,
s'estan parlant.
S'estem parlant de... Ens agradaria fer, pues, organitzar una competició aquí. Seria algú per donar a veure encara més el club i bueno, i l'Èrdola i tal. Ens agradaria, però bueno, tenim les limitacions que tenim i estem, bueno, està sobre la taula. Ens agradaria.
Si es va concretant, aviam si es fa realitat aquest projecte.
Nosaltres anem a altres clubs que fem, quan fan coses així, ens agrada i ens agradaria fer-ho també. I més com a motiu, doncs, això del 20 aniversari.
Bon, anirem seguint. Fran Mendanya, el president del club, i la coordinadora d'entrenadores, Marina Cagliola. Gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé, que tingueu molta sort i que aneu sumant aniversaris.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Merci.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Queda un minutet i el volem aprofitar amb Selena Gómez, degustant aquest Countdown. Follow.